Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Ara jo és una obra de teatre que protagonitzen 16 dones que han patit violència masclista, que l'han patida de debò, no només a la ficció. De moment l'han representat a Roses i Figueres i ara també la faran a l'Escala i Castelló d'Empúries. La idea és que puguin girar per Catalunya. És teatre, però també és teràpia.
S'han trencat moltes pors, ens hem obert i el carinyo que s'ha creat, bueno, és terapèutic.
És teatre, però també és conscienciació.
Només que pugui obrir els ulls a un o dos o tres i que vegin que el silenci l'única cosa que fa és encobrir a l'agressor.
Doncs ja haurà servit per alguna cosa. Alguna cosa més, perquè la cultura, a més d'entretenir, també serveix per sanar i per fer-nos pensar i per fer-nos actuar, no només a dalt dels escenaris. Avui és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones i coincidint amb això, sempre es fan públiques dades diverses. Els Mossos reben cada dia de mitjana 48 denúncies, xifres que s'han estabilitzat després de 4 anys que anaven pujant. Del gener al novembre se n'han registrat 14.455 de denúncies. Sí que han crescut, però, altres delictes relacionats amb la violència masclista, com la difusió d'imatges o vídeos íntims, que a priori s'han fet amb consentiment, però que després es fan servir per fer xantatge. I també hi ha més denúncies per agressions sexuals sense violència o intimidació, però és aquí on hi ha també més casos ocults. Els Mossos calculen que entre un 70 i un 80% de dones no volen denunciar.
Aquest pas, al final, és important perquè salva vides. Són mecanismes de protecció i, per tant, s'han d'utilitzar.
Catalunya al dia.
Ho ampliarem de seguida. També serem a Plaça Sant Jaume, a Barcelona, on s'ha fet l'acte institucional de commemoració d'aquest Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. I, a més, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Tornarem a parlar de la grip. Ja us ho apuntàvem la setmana passada. Ara sembla que es confirma. El pic de casos s'avança un mes i coincidirà amb la setmana just abans de Nadal.
Els casos de grip detectats van pujar un 30% la setmana passada. Fa un any n'hi havia la meitat cara. I això, que s'ha vacunat més gent.
I sembla que per ara estan trigant una mica més a arribar a aquestes vacunes. Cal esperar-se una miqueta més per vacunar-se. Sabeu, a més que ahir us dèiem que començaven a votar els regants per decidir si donen suport a la modernització del Canal d'Urgell o no. Doncs bé, els primers a votar, els de la col·lectivitat dels Alamús, van votar que no.
I això és perquè la majoria de regants queden exclosos dels ajuts perquè estan jubilats o bé perquè tenen una altra feina. Per això creuen que el govern hi ha de posar més diners.
El sector està desencantat. Crec que s'hi ha de posar alguna cosa més aquí perquè pugui tirar endavant la modernització, si no serà impossible.
I avui tenim una nova filigrana de la intel·ligència artificial. És un vídeo que dona vida a una seixantena de fotos de mitjans del segle XX i que permet recrear, en moviment, com era el dia a dia dels pescadors de Tossa de Mar.
Hi havia 21 barca de tanyina, que anàvem 8 o 9 homes a cada barca.
També s'inclou el testimoni de 4 pescadors, com en Pere, aquest que hem sentit.
Ens fixem també en el trànsit. Alguna incidència a aquesta hora en algun punt? Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs ara mateix només una incidència, un camió avariat al voral de l'AP7 a Parets del Vallès, que genera més o menys uns 2 quilòmetres de retenció en sentit sud, i a la resta de xarxes s'hi circula sense problemes, però recordem que és obligatori, això sí, l'ús de cadenes a la C28, al Port de la Bonaigua.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, i ja ens ho avançaves, una mica més de fred, però res a veure amb la setmana passada.
Doncs sí, bona tarda. Res a veure amb la setmana passada, però està clar que la suma de vent i de temperatura baixa, com a mínim, a més del termòmetre que certifica el descens, doncs dona força sensació de fredor. Ha de continuar en les pròximes hores i també de cara a demà. A banda del fred i del vent especialment intens, algunes ratxes han superat ja i continuaran fent-ho aquesta tarda i nit al 100 km per hora als dos extrems del país. En alguns casos, per tant, ben violent. Domini del cel variable aquesta tarda, però a la Val d'Aran i extrem nord del Pallars Sobirà i més esporàdicament a la resta de l'Alt Pirineu, nevada. A la Val d'Aran i extrem nord del Pallars Sobirà, moderada i arribant a totes les cotes la propera nit.
I quan faltin 6 minuts per les dues, els esports. Montse Raia, què explicarem avui?
Doncs que el Barça juga avui al camp del Chelsea a la Champions amb Rashford, però encara sense Pedri. El partit és a les 9, com sempre en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. L'Espanyol es referma en posicions europees després de guanyar ahir el Sevilla 2-1 a la Lliga. L'Uni Girona viatja avui cap a França amb l'objectiu de tancar demà la primera fase de l'Eurolliga femenina de bàsquet invicta. El pilot de l'ES, Mari Boya, anuncia que la pròxima temporada serà pilot de la Fórmula 2 amb un dels equips més reconeguts, el Prema. L'aranès serà aquest cap de setmana a Qatar i el que ve a Abu Dhabi, dues últimes cites de la temporada per conèixer el seu nou equip. I des de Tarragona, l'equip femení del Sant Pere i Sant Pau es consolida com a líder a la primera divisió estatal de voleibol. La victòria a Manacor la situen en la millor posició de cara a la següent fase i per lluitar per l'ascens a la Superliga.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran avui al control central. Són la 1:05. Comencem.
Catalunya al dia.
Cada dia els Mossos reben de mitjana 48 denúncies relacionades amb la violència masclista. Després de 4 anys d'increments sostinguts, aquest any sembla que s'estabilitzen aquestes xifres, això segons les dades que té la policia catalana i que les ha fet públiques, coincidint avui amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. De moment, des del gener fins a data 31 d'octubre, s'han presentat 14.455 denúncies en l'àmbit de la violència masclista. Durant tot el 2024 van ser poc més de 17.000. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Estel.
A veure, desgranem una mica aquestes xifres que han donat Mossos d'Esquadra. En franges d'edat joves, sobretot amb dones que tenen la seva primera relació afectiva, es disparen els delictes de revelació de secrets. Això què vol dir?
Sí, aquests són normalment fotografies o vídeos íntims que s'acaben difonent per xarxes socials. I a vegades és difícil aconseguir una prova que ho demostri o aturar-ne la difusió. Per tant, és important fer captures de pantalla en el cas de les víctimes. Els Mossos preveuen que aquests delictes vagin encara a més en els pròxims anys, com ha passat amb la resta de delictes que es fan, diguem-ne, offline, que han passat a online. La sergent dels Mossos d'Esquadra, Andrea García, és cap de la Unitat Central d'Atenció a les Víctimes.
Descobriment i relació de secrets ha augmentat un 21%. Inclou comportaments, conductes relacionades, sobretot, doncs, amb la difusió d'imatges, de vídeos no consentides que després s'utilitzen com xantatge emocional, com a coacció, amenaça, per mantenir la relació de parella o fins i tot com a venjança en el moment que es trenca.
I en canvi, Miquel, baixen els feminicidis on els autors són parelles o exparelles.
Sí, a falta de les dades de desembre, són 5 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles. Queden fora d'aquesta estadística dones mortes, doncs, per exemple, pels fills, que també és violència masclista. És la xifra més baixa dels últims 10 anys, però atenció, l'entorn sovint és passiu i no avisa de situacions de risc.
Aquest any podem dir que en el 100% dels casos de feminicidis, el seu entorn immediat tenia coneixement de que estava patint alguna situació de violència. Per tant, hi ha informació que no es treballa per part dels professionals que indiquen que pot haver una amenaça letal, és a dir, que es pot desencadenar amb una situació de violència física extrema.
D'aquest silenci passiu en parlarem d'aquí una estona, un reportatge que ens ha preparat la Maria Rovira arran d'una obra de teatre que protagonitzen 16 víctimes de violència masclista. Sovint parlem d'això, del perfil de les víctimes, però i dels assassins? Quin és el seu perfil?
Doncs mira, si és veritat, de les dones sabem, per exemple, que 8 de cada 10 moren a casa seva, que hauria de ser un entorn segur, que el 80% doncs mantenien relació sentimental amb l'autor. Doncs bé, dels homes, què sabem? Doncs que tenen entre 41 i 54 anys. 7 de cada 10 són espanyols, 8 de cada 10 s'entreguen després de l'assassinat i un de cada 4 se suïcida.
I és important això de la nacionalitat, perquè hi ha vegades que corren notícies falses respecte al tant percent de nacionalitat que hi ha en aquests casos de violència masclista. Gràcies, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, en la l'acte institucional d'aquest matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona s'ha fet una crida a erradicar totes les violències masclistes, especialment les digitals, com ara us dèiem, que impacten sobretot en les dones més joves. La periodista Cristina Puig ha estat l'encarregada de llegir el manifest unitari de la Generalitat, l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Anem doncs cap allà, cap a plaça Sant Jaume. José Antonio Rodríguez i Ana Escurana, bon dia.
La violència digital té un impacte profund i sostingut en les víctimes, genera sentiments constants de por, culpa, vergonya, aïllament i indefensió. Aquesta és una de les idees principals exposades al manifest que la periodista Cristina Puig ha llegit aquest matí a la plaça Sant Jaume. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha insistit en aquest concepte un cop ha acabat l'acte.
Una realitat també que adopta múltiples formes, des del ciberassetjament o el control digital que afecta les dones més joves, fins a situacions més greus o d'emissió de contingut pornogràfic alterat per intel·ligència artificial, no?, que afecta a la integritat i a la imatge de moltes dones. També assetjament a les xarxes socials de les dones que ens dediquem a la política o que tenim veu pública, amb el mateix objectiu de qualsevol tipus de violència masclista, que és silenciar-nos i que és controlar-nos.
L'acte institucional ha sigut conjunt Generalitat, Ajuntament, Parlament i Diputació de Barcelona i ha servit per refermar el compromís de totes les institucions per elaborar un pacte català conjunt contra les violències masclistes.
Doncs la lluita feminista es tornarà a mobilitzar aquesta tarda arreu del país. Hi ha manifestacions previstes a Reus, Lleida, Girona i Barcelona. Marriera.
Així és, a la capital catalana es tornarà a fer visible la divisió del moviment feminista. S'ha convocat una marxa a 6:45 del vespre a la plaça Universitat, convocada per Novembre Feminista, que defensa tot tipus de dones, incloses també les trans. En canvi, les feministes de Catalunya se'n desmarquen, com va passar el 8M, i es concentren a la mateixa hora a la plaça Sant Jaume, sota el lema 25ena, fartes de la impunitat.
Doncs més dades que s'han fet públiques avui coincidint amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Els advocats del torn d'ofici registren un 10% més d'assistències per violència masclista i de gènere respecte a l'any passat. En total es van atendre prop d'11.000 casos. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. 11.000 casos en els 10 mesos que portem d'aquest any. Faltarà veure com arribem a finals d'any. D'aquests 11.000 assistències que han fet, 3 de cada 4 són dones ateses per casos de violència de gènere. Això implica que tenen una relació sentimental amb el seu agressor, mentre que la resta de dones són ateses per casos de violència masclista, que han augmentat un 16% respecte l'any passat. Des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona també han detectat un augment dels casos de violència digital amb víctimes cada vegada més joves. Cristina Caput és la responsable del torn d'ofici i diputada de la Junta de Govern.
Que la pràctica el que ens demostra és que comencem a tenir més treball d'aquest, inclús a les guàrdies, d'aquest tipus, gent molt jove, lo típic, alguna foto que has enviat, algun vídeo, i quan ja no són parella o perquè s'han cabrejat, doncs ho reenvio a tota la classe. Això comença a passar i és una realitat. Cada cop més joves, potser tenen 15, 16 anys, 13, ja de tot.
Davant aquest augment de pràcticament 1.000 víctimes respecte a l'any passat, demanen més recursos i diuen que seguiran oferint formació en perspectiva de gènere de manera continuada i gratuïta entre els seus col·legiats.
I ara un cas impactant que hem sabut a Corbera de Llobregat. Avui s'ha sabut que els Mossos van alliberar la setmana passada una dona que el marit mantenia retinguda des de feia 4 mesos. I van detenir l'home, de 45 anys. També hem sabut que la jutgessa, en un judici ràpid, ja l'ha condemnat per un delicte de maltractament en l'àmbit de la violència de gènere i per un delicte de coaccions. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què més en sabem d'aquest cas?
Doncs acabem de saber la sentència. La jutge l'ha condemnat, aquest marit, a 14 mesos i a 2 dies de presó, una sentència de conformitat que farà que l'home no entri a la presó. Això sí, no es podrà acostar a menys de 1.000 metres de la víctima. Els fets es van desencadenar el 18 de novembre quan es va produir la detenció, però les alarmes s'havien activat abans, 4 dies abans, concretament el 14 de novembre, quan la víctima es va posar en contacte amb els serveis socials de l'Ajuntament a través del correu electrònic. La dona demanava informació i assessorament davant un cas de maltractament per part del marit. El contacte es va suspendre i davant del silenci de la víctima, els serveis municipals van advertir els Mossos d'Esquadra. Aquí va entrar en joc la policia. En Miquel Ruiz és caporal dels Mossos.
Doncs vam procedir a la detenció de la parella, del marit, de l'home, per dos delictes, per violència de gènere, i l'altre, doncs, per detenció il·legal. Donat que, com ella va manifestar, no podia sortir feia 4 mesos del domicili per prohibició expressa del seu home.
La dona va exposar els fets als agents de la unitat del grup d'atenció de la víctima de la comissaria de Sant Vicenç dels Horts i agents de la policia local de Corbera de Llobregat quan es van presentar al seu domicili.
I reiterem, si una dona pateix violència masclista pot trucar al telèfon que hi ha específic d'atenció i informació per a aquests casos. És el 900 900 120, 900 900 120. És un telèfon que funciona les 24 hores del dia de tot l'any, és gratuït, no queda registrat al mòbil i és confidencial. Davant d'una situació urgent, també es pot trucar al 112. I 16 dones que han estat víctimes de violència masclista pugen a l'escenari per trencar el silenci en l'obra de teatre Ara jo. S'ha estrenat aquest cap de setmana a Roses i Figueres. És un projecte escènic que sorgeix des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, els serveis especialitzats d'atenció a les dones i en Raona Teatre. La Maria Rovira ha parlat amb una de les directores i dues de les seves protagonistes.
Sóc a casa.
Hola.
Hola. Ui, veig que la taula no està parada encara.
No, és que no m'he trobat gaire bé aquest matí, saps?
No, què hi ha per dinar?
Doncs estic fent llenties.
Llenties? Cada dia fas llenties, per la mort de Déu.
Sí, però...
L'obra neix en el context d'unes sessions de teatre terapèutic on víctimes de violència masclista compartien experiències. I neix amb un objectiu prioritari. Mariona Bosch, d'en Raona Teatre, codirectora de l'obra amb Beti Espanyol.
Primera i principalment, ajudar-les a elles, no?, a recuperar la seva veu, aquest poder de dir, ei, he viscut aquesta història, és la meva història, és una història real, i explicar-la dalt d'un escenari, que al final és una exposició màxima, no?, com qui diu. Parlem de dones que moltes d'elles no és que només no haguessin fet teatre, sinó que moltes d'elles ni tan sols gairebé havien compartit la seva història amb gent del voltant, no? Ha sigut un procés espectacular.
Són un grup de dones símbol de resistència que es defineixen com a empoderades.
I em sembla bonic perquè al final les identifica com a grup i senten que en certa manera les defineix, no? Són dones d'aquí, de la zona de l'Empordà, i amb aquesta valentia que demostren dia rere dia, no?
Guarda sobre el que su propio techo. Todos los justifican desde los hechos.
Una de les que pugen a l'escenari és la Pili, que s'explica a través d'una carta a la nena que va ser i que va patir abusos.
Quan vaig trencar el silenci, me vaig trobar per part d'alguna part de la família rebuig. Hi havia gent que no s'ho creu. I si fos veritat, t'hauries d'haver callat. Coses així dintre de la mateixa família, que això fa molt de mal. I jo vaig decidir fer una carta a la meva nena interior, demanant-li perdó. Perquè, diguem, jo encara no m'havia perdonat. Però abans de perdonar-me a mi, entenc que havia de perdonar la nena que va passar tot això.
Ara jo són 16 escenes que mostren totes les arestes de la violència masclista.
I jo penso, si això ho fas davant un escenari amb 400 persones davant, segurament només que pugui obrir els ulls a un o dos o tres i que vegin que el silenci l'única cosa que fa és encobrir a l'agressor, i que ho vegin, això, que el silenci fa mal.
La seva germana, l'Amàlia, va patir també els abusos i s'expressa a l'obra a través de la dansa.
És increïble, la veritat. Aquest projecte és fantàstic. Bueno, entre les companyes ho veiem, l'evolució que ha hagut, no?, de com s'han trencat moltes pors, ens hem obert i el carinyo que s'ha creat, bueno, és terapèutic.
L'obra es representarà el cap de setmana que ve a l'Escala i Castelló d'Empúries i la previsió és que es pugui reproduir aquest format en altres indrets de Catalunya.
Yo te llevaré en el alma la vida entera.
Catalunya al dia.
Doncs vinga, seguim amb més informacions. Quan són un quart i tres minuts de dues, els casos de grip detectats han pujat un 30%, ho van fer la setmana passada, segons les dades actualitzades publicades avui pel Departament de Salut, i se situen en 6.000 els diagnòstics. La demanda de vacunació s'ha multiplicat i això provoca que molts centres d'atenció primària no tinguin estoc de vacunes i donin cita per més enllà d'una setmana. Quim Codines, bon dia.
Bon dia. Les infeccions respiratòries agudes ateses la setmana passada als diferents
diferents caps de Catalunya han augmentat fins a les 50.000. S'han incrementat les bronquiolitis i les pneumònies i només baixa el nombre de casos de Covid detectats. Fa un any, en aquestes dates, els casos de grip eren la meitat que els d'ara, tot i que el nombre de vacunacions és més alt que el de l'any passat. Malgrat que els metges de família admeten que falta estoc de vacunes, Jordi Mestres, metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, minimitzava el problema en declaracions a 3CAT Info.
En alguns casos puntuals poden haver-hi trencaments d'estoc, no? Això és difícil de preveure quan es fa de forma generalitzada, perquè hem d'entendre que hi ha molts centres d'atenció primària a Catalunya. Per tant, tenir un estoc de vacunes enorme en cada centre és molt complicat. Això ha passat puntualment en algun centre, i que és veritat que vacunes han anat arribant i, per tant, pot diferir la vacuna i no passa res per fer-ho doncs, uns dies enrere.
Els professionals recomanen que tothom es vacuni en la mesura del possible i que en cas de constipats o casos de grip hi hagi precaució. Sentim Montserrat Romaguera, metgessa d'en família i coordinadora de la CANFIC.
Aquests virus són de transmissió oral, per tant, totes les gotetes, tots els esternuts, tot això és on es dissemina. Si una persona està refredada però no té febre, segurament doncs, podrà fer vida més o menys normal, però, sisplau, posem-nos una mascareta i, evidentment, doncs, per un tema ja d'higiene, també ventilar els domicilis, ventilar els llocs de treball i evitar aquest contacte directe.
Aquest any la campanya de vacunació de la grip ha inclòs també els nens i nenes de fins a 5 anys, que, segons els serveis mèdics, són un transmissor del virus important.
El BBVA pronostica que el problema per accedir a un habitatge a la llarga acabarà limitant el creixement de l'economia catalana. Tot i això, per aquest any calcula un increment del producte interior brut del 3,1%. Barcelona, Sara Riera.
L'informe del BBVA sobre la situació econòmica a Catalunya del segon semestre adverteix que ja som al territori de l'Estat on les famílies han de fer un esforç més gran per accedir a un habitatge, un 60% del que cobren, i avisa que això a la llarga limitarà el consum intern que està impulsant l'economia del país al costat de la indústria. Miguel Cardoso és l'economista en cap del banc.
Puede socavar la capacidad de crecimiento del gasto, del consumo de los hogares catalanes. En segundo lugar, que puede suponer pues, una desventaja comparativa en el proceso de atracción de mano de obra y, por lo tanto, la mantención del crecimiento que hemos observado hasta ahora.
El BBVA també remarca el bon comportament del mercat laboral. Pronostica que en els pròxims dos anys es podran crear uns 200.000 llocs de feina i que l'atur caurà per sota del 8%, molt a prop del mínim històric del 2007. El sector serveis continuarà concentrant tots aquests nous llocs de feina, tot i que el sector de la construcció, diuen, començarà a agafar volada també. El BBVA concreta que la meitat de les persones que es contractaran a Catalunya seran estrangers. Finalment, el gran repte de l'economia catalana, comenta també Cardoso, continuarà sent augmentar la productivitat.
I la Seu d'Urgell impulsa la construcció de 100 pisos de protecció oficial. Serà la promoció més gran que s'ha fet mai a la ciutat i la primera que es fa en els últims 20 anys. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I la majoria d'aquests pisos seran de lloguer assequible, no?
Sí, esperen que ajudin a reduir la crisi de preus que, com la resta del país, viu la Seu d'Urgell. Així ho explicava l'alcalde Joan Barrera.
Aquí tenim una crisi molt important, que és, al final, lloguer, compra, de tots nivells, i nosaltres, com a Ajuntament, teníem clar que havíem de fer actuacions decidides en aquest sentit. Era el que fem és aprovar aquest conveni que permetrà doncs, tirar endavant aquesta convocatòria amb les promotores i poder construir a partir de l'any que ve, si tot va bé, aquests pisos a l'Horta del Valira.
Ara ens ha dit dues finques a la Generalitat per poder fer aquests pisos. Per poder-hi accedir caldrà portar com a mínim 3 anys empadronat a la Seu i també hi haurà una part reservada als joves.
Un 25% d'aquests pisos estarà reservats per joves, la qual cosa és una bona notícia, i després estudiarem si podem reservar per més col·lectius. Evidentment, això per a nosaltres és importantíssim, aquesta aposta pels 100 pisos de protecció oficial, que a més farà reduir la pressió en habitatge a la nostra ciutat.
S'espera que aquest centenar de pisos estiguin llestos d'aquí 2 anys.
I a banda d'aquests pisos, Joaquim, també es farà una residència.
Exacte, també ens ha dit una altra finca per començar a construir aquesta residència molt reivindicada a la ciutat i a la comarca. Tindran 90 places, a més d'un centre de dia i de 5 apartaments, i s'espera que entri en funcionament el 2028.
Doncs gràcies, Joaquim, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
I l'Hospitalet de Llobregat invertirà 28 milions d'euros per revertir la realitat habitacional de la segona ciutat de Catalunya i incorporar 4.000 pisos assequibles destinats a polítiques socials, això fins al 2031. Els diners es destinaran a ampliar i a gestionar el parc d'habitatge assequible o a impulsar i millorar l'eficiència energètica dels pisos, entre altres accions. Tot plegat, David Àngela, una intervenció per alleugerir les tensions immobiliàries que viu, el que dèiem, la segona ciutat de Catalunya.
Sí, és que l'Hospitalet, amb uns 280.000 habitants, té alguns dels barris més densos d'Europa i també és una de les ciutats habitacionalment més tensionades del país. A més, segons l'Ajuntament, gairebé la meitat del parc residencial, un 46% dels pisos, necessiten alguna mena de rehabilitació i prop del 30% dels blocs de 4 plantes o més no disposen d'ascensor. José Antonio Alcaide, regidor de Govern d'Agenda Urbana de l'Hospitalet de Llobregat, destaca aquest esforç en un municipi de 12 quilòmetres quadrats que no disposa d'espai per créixer.
Hem fet una aposta molt decidida per tot el tema de la rehabilitació. Prop d'un 40% del pressupost es destina a la rehabilitació i regeneració del nostre parc d'habitatges. I, per tant, crec que això, més enllà de també generar i disposar d'aquests habitatges, també generarà economia circular, de més ocupació i de regeneració dels nostres barris, que alguns es van construir als anys 60.
I aquesta intervenció, David, està dirigida en dos col·lectius concrets, no?
Molt concrets. D'una banda, per la gent gran que viu en pisos no accessibles, entre ells aquí es contemplen els blocs de Bellvitge, i pels joves que busquen el seu primer habitatge. Per articular-ho tot plegat, es crearà una empresa municipal d'habitatge i es mirarà d'estrènyer el control per identificar i mitigar el fenomen dels infrahabitatges, els pisos turístics il·legals, les ocupacions o les adaptacions d'aquells baixos comercials en habitatges.
Entesos. Gràcies, David. Bon dia.
Bon dia.
Potser encara no ho sabíeu, però aquest divendres és Black Friday i coincidint amb aquesta campanya comercial augmenten els bombardejos d'ofertes que rebem i pugen també les estafes en compres en línia per internet. Segons un estudi de Trend Micro, el 70% d'aquests correus electrònics que rebem sobre el Black Friday són fraudulents, el 70%, eh? Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs si els ciberestafadors publiquen anuncis falsos a Google o en xarxes socials que imiten marques oficials i obtenen dades personals, com la targeta bancària del client, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha posat en marxa una campanya per conscienciar els ciutadans perquè no caiguin en aquestes estafes. La seva directora, Laura Caballero, dona alguns consells.
No entrar en els enllaços que t'envien a través de correu o SMS. Recomanem anar directament a la web oficial. Això prèvia a la compra, no? Però durant la compra, si en el procés de pagament veiem una passarel·la reconeguda com és Redsys, PayPal, o es pot pagar per Google Pay, Apple Pay o Amazon Pay, millor que millor.
Aquests dies la Generalitat vigilarà 155 empreses i farà el seguiment del preu de 10.000 productes per comprovar que no es fan ofertes enganyoses.
Tres minuts i dos quarts de dues, els primers regants que han votat sobre la modernització del Canal d'Urgell han rebutjat, han dit no al projecte de forma majoritària. Són els de la col·lectivitat dels Alamús que van votar ahir al vespre. Lleida, Pere Joan Álvarez, per què han dit que no a aquest projecte?
Doncs, segons el president de la col·lectivitat, Josep Castelló, el govern ha de portar més diners al projecte, i és que la majoria de regants queden exclosos dels ajuts per instal·lar aspersors i degotadors a les parcel·les perquè estan jubilats o tenen altres activitats a banda de l'agricultura.
El sector està desencantat. Crec que després, a part dels departaments d'agricultura, territori, finances, que s'ha de posar alguna cosa més aquí en aquest sector perquè pugui tirar endavant la modernització. Si no, serà impossible. Molta gent que no es dediqui a l'agricultura estan votant i les campanyes no es fan a favor de la modernització, sinó totalment en contra i mentides. Si no es pot tirar un projecte endavant.
A les tres demarcacions en què es divideix la col·lectivitat, el sí tan sols s'ha assolit entre el 20 i el 45%. La col·lectivitat dels Alamús també inclou finques de Torregrossa, Belllloc i Lleida. En les pròximes setmanes es faran més votacions a la resta de col·lectivitats, fins a un total de 20 en què es divideix el Canal d'Urgell. Són votacions prèvies a l'assemblea, inicialment prevista per al 21 de desembre, en què els 135 representants de les col·lectivitats tindran l'última paraula en funció del que s'hagi anat decidint fins a aquella data.
Catalunya al dia.
Aquest matí ha obert portes a Lleida la primera edició del Fòrum Agrobiotec. Substitueix l'antiga Fira Agrària de Sant Miquel, però centrada només en l'àmbit més professional. Robots que caminen, intel·ligència artificial per collir hortalisses, molta maquinària agrícola i innovacions en rec són algunes de les propostes que s'hi poden veure i que acompanyen els fòrums i els congressos professionals que també s'hi donen cita. Noelia Caselles, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja t'hi has passejat, tu també?
Sí, hem anat una estona aquest matí i hem vist, per exemple, un robot capaç de saber si un cogombre està a punt per collir-lo o i fer-ho sense danyar-lo. Òscar Palacín és investigador de robòtica d'Eurecat.
Fins que no ho veiem actuar a la realitat i que no som capaços de veure-ho, no t'ho acabes de creure, no? Perquè se parla molt de la intel·ligència artificial, se parla molt de la robòtica, però al final necessites poder palpar-ho, no?
Aquest robot és només un exemple de les innovacions que presenta una fira que vol potenciar tot el que és innovador en un sector que evoluciona, potser més del que sembla. Oriol Loro és el director de la fira.
Per i per als professionals. Per tant, ja té un enfoc totalment diferent. De fet, encaixen en dies setmanals, per tant, dirigida a les empreses amb vocació, business to business, ampliada en tots els sectors, és a dir, que hem incorporat verticals com és l'aigua, com és la ramaderia, com és la bioeconomia, bioenergia, sostenibilitat, la nova economia.
I en dades, 22.000 metres quadrats, 174 expositors, 50 activitats paral·leles i 30 jornades professionals i conferències. Tot plegat fins dijous, quan, per cert, Estel, hi farem aquest programa al Catalunya al Dia.
Efectivament, d'una a dues serem allà, serem concretament a l'estand de la Diputació de Lleida. Tindrem representants del sector de la maquinària, també de la recerca i de les institucions. I amb tu també que ens acompanyaràs, Noelia. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Que els drons puguin arribar a fer de missatgers, transportar paquets i, a més, fer-ho en un àmbit rural i d'alta muntanya. Això és més que una ficció, perquè ja és una realitat. A la Vall d'Aran han començat els primers vols autoritzats a tot l'estat amb drons de càrrega fora del camp de visió del pilot. Sofia Cabanes, bon dia. Quina serà la seva missió?
Bon dia, Estel. Doncs serviran per transportar material destinat a refugis, xarxes de telecomunicació i ramats. De moment ho fan en el marc d'una prova pilot dins de la segona fase de l'Arxitas, un projecte que impulsa el Consell General i la Generalitat. En total es faran 100 vols en punts de difícil accés, com el Pic de Dussau, l'Artiga de Lin o Porcingles. Guillem Piris és responsable d'innovació del Consell.
Nosaltres, així ho cerquem airaus, diguéssim, ser importants en el nostre territori, on hi ha el suport ramader. D'empius hi ha el manteniment de lo que era aerilat de l'hora, que són antenes en locs i senyals remots. Era el tema de refugis. Hi ha refugis que són remots, que no se hi arriba, i que a la vegada requereixen també d'un manteniment al llarg de tot l'Aran.
Este és el primer permís a tot l'Estat que atorga l'Agència Estatal de Seguretat Aèria per fer este tipus de servei, és a dir, el transport de càrregues fora del camp de visió del pilot. L'empresa que el fa és Pirineos Drone. Dani Castet n'és el cap de pilots.
Ens permet poder operar fins a un màxim de 4 quilòmetres. Per poder realitzar aquest servicis, cau un estudi de seguretat força important, algun punt de on s'imparteixen, quina hi era densitat poblacional que hi ha a baix.
El primer dels serveis s'ha fet a la Vall de Toran i ha servit per transportar sacs de sal fins a una cabana d'alta muntanya.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I amb en Marc Vidal també. Bon dia, Marc.
Què tal? Bon dia.
Per repassar les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info, què tenim avui?
Doncs mira, avui entre elles aquesta. Demanen col·laboració ciutadana per detenir els fugitius més buscats. Entre ells un que és a Barcelona. Aquí veureu les fotografies d'aquestes 10 persones, aquests 10 delinqüents, doncs, que estan buscats per la policia, molts d'ells condemnats ja. De fet, aquest mateix dilluns s'ha conegut que un d'ells havia estat detingut a l'Havana. Ja han començat els tràmits per extradir-lo cap aquí, cap a Espanya.
Alguna recomanació més que puguem
doncs
trobar?
Mira, sí, avui tots els temes relacionats amb el 25N, que en tenim diversos, aquest dia de l'eliminació de la violència contra les dones. Hi ha un reportatge sobre Si jo puc, tu pots, és la vivència d'un grup de dones, no?, que intenten d'alguna manera compartir vivències i sortir d'aquest pou. I també la Maria, de 37 anys, agredida sexualment pel seu oncle, que és una informació el que també...
El testimoni que sentíem ahir.
Exacte, vam sentir ahir al Catalunya al Dia.
I fa un any de què parlàvem?
Doncs avui et porto música.
Somos lo que somos gracias a vosotros. Estaremos eternamente agradecidos
agradecidos a cómo nos habéis hecho crecer.
Doncs és que fa un any això es va inaugurar l'escultura dedicada a Estopa a Cornellà de Llobregat.
Era cap de setmana.
Exacte, i era coincidint amb els 25 anys del grup. Et volia fer aquest joc perquè... No, el joc de saber si jo dic noms d'artistes a veure on tenen l'escultura a Catalunya, perquè en aquesta informació de fa un any, el 3Cat Info, per exemple, vull saber si saps on està l'escultura de Manolo Escobar.
No, ni idea.
Doncs està a Badalona, Camarón de la Isla està a Santa Adrià de Besòs, Ava Gardner, aquest és més fàcil.
Per la Costa Brava, segur,
Tossa de Mar, això. I Charlie Rivel també és fàcil. Seria Cubelles, és el poble on va néixer.
Molt bé.
Per tant, ja hem fet el joc avui.
Estem. Doncs molt bé, el concurs que no hauria guanyat.
De moment zero, sí.
Va, gràcies, Marc, fins demà.
Adéu.
Catalunya al dia.
Passen pràcticament 5 minuts de 2:15. L'Ajuntament de Tossa de Mar, a la Selva, s'ha proposat reviure el passat pescador del municipi amb l'audiovisual La Tossa Pescadora. S'ha presentat aquest cap de setmana i té la intenció de reivindicar les arrels d'aquest poble. Laia Claret, bon dia. Amb aquest audiovisual donen vida a fotografies antigues, no?
Sí, hola, bon dia. Han fet una selecció d'una seixantena de fotografies de mitjans del segle passat i els han donat vida amb intel·ligència artificial. Per tant, si veuen pescadors o venedores de peixos a subhasta i les imatges es mouen, és com si haguessin estat filmades. Així doncs, l'espectador és com si fos a la Tossa de fa 80 anys. A més, han fet un audiovisual amb 4 testimonis d'entre 87 i 95 anys que relaten, per exemple, com era la feina i el dia a dia. Francisco Agell té 92 anys i era pescador.
Al principi la xarxa l'havies d'estendre, que era de cotó. L'havies d'estendre i xugar-la.
Lluís Rourafont té 93 anys i recorda que la feina no s'acabava quan arribaven de pescar a la platja.
Ai, sí, sort d'això d'ajudar-nos, perquè era una platja que no hi havia port, que era una platja oberta, i els dies que havíem eixit de mala mar havies d'ajudar una a l'altra per poder treure la barca.
Lucía Casas Lleonard venia a peix al municipi de la Selva. Ara té 87 anys.
Fèiem això, el peix que quedava a la tarda... Jo i la tia anàvem amb trepanera a vendre pel poble.
En Pere Ros Ribas, de 95 anys, recorda que abans eren molts més pescadors que no pas ara.
És molt diferent, tot d'ara, ara no ha quedat res. Oh, hi havia 21 barques de tenyina, que anàvem 8 o 9 homes a cada barca.
En Lluís Rourafont creu que l'ofici de pescador ha canviat molt. I, per ell, és evident, si un ofici dona benefici a treballadors, si no, res.
Ara té ser pescador, és suïcidar-se. Ha desaparegut tot. Algú serà. Quan una cosa don, es pugui. Quan no don, no falla.
La regidora de Turisme, Pilar Roura, explica el perquè de la iniciativa tant del vídeo que dona vida a les fotografies fet amb la intel·ligència artificial com del recull de testimonis de la Tossa Pesquera.
Treballem la identitat de poble, l'essència que ens caracteritza i que ens diferencia com a destinació turística. Llavors, la Tossa Pescadora és una de les parts importants de la nostra història.
Dissabte van presentar els audiovisuals al poble i van assistir més de 300 persones.
I ara anem fins al Segrià per parlar-vos d'una iniciativa engegada per l'Ajuntament de Corbins destinada a la gent gran del municipi que poden adquirir per poc més de 6 euros un menú elaborat a la cuina de l'escola. El projecte ha començat amb una mitjana de 10 usuaris diaris que mengen el mateix menú que els nens. I ara tant Pere Joan Álvarez.
Visitem el casal d'avis, on entre els veïns que s'enduen menjar hi trobem el Ramon, el Pere o el Frederic i la Rosa, un matrimoni gran que no vol cuinar.
És bo. Ja està, és lo meravellós. Allí ens va tocar bledes i hem acabat gall dindi. i postres, un iogurt que no me'l podíem acabar, de moment, molt bé.
Penso que per casa va molt bé, per la meva senyora. Som els dos, mos fem grans. És un avantatge que pugues tindre el dinar fet, perquè l'esmorzar i el sopar s'arregla molt fàcil.
Perquè ella no es canso tant fent-lo el menjar i, pues, en un poble, si una cosa has de fer és mirar de fer caliu.
Aquí mos va bé, millor que millor. Perquè, si es queda, no caldrà estar tan rato a la cuina plantada.
L'alcalde Jordi Verdú afirma que el servei requereix poca inversió i és molt agraït.
Porta poca inversió i, sobretot, molt agraïment perquè és per facilitar el dia a dia de la nostra gent gran. Els pobles rurals tenim molta gent gran, gent que viu sola, gent que li costa, doncs, segurament poder cuinar cada dia un plat.
Els menús només se serveixen els dies que hi ha escola i tenen un preu de 6 euros amb 60 cèntims. Entre l'escola, la llar d'infants i ara els padrins se serveixen un centenar de menús diaris.
I l'Ajuntament de Gironella, això és el Berguedà, impulsa un projecte que té molt bona acollida per combatre la solitud no desitjada i l'aïllament social de la gent gran del poble. Es diu En taula, dinem plegats. S'ofereixen àpats saludables per 9 euros, 3 cops per setmana, perquè la gent d'edat avançada que viu sola comparteixi amb algú almenys aquesta estona de dinar. Gironella, Nati Adell, qui s'hi pot apuntar aquí?
Doncs mira, Estel, bon dia. S'hi poden apuntar persones majors de 60 anys, sobretot en situació de vulnerabilitat o de dependència. Els àpats compartits es fan els dimarts, dimecres i dijous al Casal Cívic de la Llar. La iniciativa prova més enllà d'oferir un àpat, va de buscar punts de trobada, espais de socialització, de com explica la treballadora social de l'Ajuntament, Montse Pont.
És de fer conversa, fer grup, fer xarxa. Llavors això està pensat per persones majors de 60 que sobretot tinguin o una situació de solitud no desitjada o poca xarxa familiar o veïnal.
A banda en si del dinar, a la trobada també s'organitza alguna activitat que dinamitza les tècniques del casal, des de lectures de llibres a passejades o fins i tot acabar jugant al bingo. Esther Corral és tècnica del casal.
Un senyor que ens ha vingut també aquests últims dies que ha descobert el casal arrel d'aquest programa. I arrel d'aquí, doncs, per exemple, ha començat a jugar als escacs, a fer després un taller, un tallat. Vale? O sigui que tenim un perfil molt variat i també aquí és, això és la riquesa, que la gent pugui trobar-se amb gent molt diferent.
I els usuaris contents amb la iniciativa.
Estoy deseando que llegue cada semana los jueves porque es comer en compañía. Yo vivo sola y todos necesitamos estar en compañía.
Y amb la meva senyora porque el menjar es molt bo i molt bona companyia.
Si no tinc de dinar sola a casa.
Precisament jo estic sol, se m'ha morir la dona també. Saps que pots venir aquí i mira.
Acabem amb la veu d'un altre usuari, el Jordi Marginet, que resumeix molt bé l'essència d'aquesta iniciativa.
És molt maca perquè almenys no menja sol. I aquests dies menjar sol és molt trist. I aquí estic en companyia i estic molt content.
Fa un mes que aquest projecte està en funcionament i té de mitjana entre 15 i 20 comensals.
Seguim més coses a 4 minuts per 3 quarts de 2. L'estació d'esquí de Tavascan rebrà una subvenció de més de 500.000 euros per part del govern. L'ajuda que acaba d'anunciar la Generalitat és per garantir el funcionament ordinari i les reparacions urgents que l'Ajuntament de Lladorre no podia assumir. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
És una estació que precisament havia renunciat aquesta temporada, la setmana passada ho explicàvem, a l'activitat d'esquí nòrdic, justament per manca de finançament, no?
Sí, exacte. Per això l'executiu ha aprovat aquesta subvenció, una subvenció que va dirigida inicialment al manteniment del telecadira, el telesquí i les màquines llevaneu. Ho acaba d'anunciar la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Ha anunciat també que el govern ha autoritzat una subvenció de poc més de 500.000 euros, 507.000 euros, amb l'Ajuntament de Lladorre, al Pallars Sobirà, per garantir l'obertura i el funcionament de l'estació d'esquí de Tavascan aquesta temporada. Paral·lelament, també el govern ha encarregat a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que s'elabori un pla d'actuacions per assumir a futur la gestió i l'explotació d'aquesta instal·lació.
Per tant, Pau, l'estació de Tavascan podrà obrir amb total normalitat aquesta temporada, doncs, eh?
Doncs la veritat és que no. Roger Colomer, director de les pistes de Tavascan, ens acaba d'explicar que, com teníem previst, obriran, però sense l'esquí alpí. La subvenció, lamenta, no ha arribat a temps.
No, o sigui, a nivell tècnic és impossible obrir aquesta temporada, degut a que totes les feines que s'havien de fer sense neu, degut a que s'ha de pujar a la part alta de l'estació amb maquinària i ara ja tenim potser uns 50 centímetres de neu a l'estació i és totalment impossible. Aleshores, la consellera ha dit que per obrir aquesta temporada, nosaltres no ho veiem factible de cap de les maneres.
Això sí, tant l'Ajuntament de Lladorre com la mateixa estació agraeixen aquesta ajuda i valorarien molt positivament aquesta futura gestió si s'acaba materialitzant a mans de Ferrocarrils de la Generalitat.
Entesos, doncs, gràcies, Pau Rovira. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Per tant, aquesta estació de Tavascan, que es queda com estava fins ara, sense poder obrir l'esquí nòrdic perquè aquesta subvenció que avui ha anunciat la Generalitat no ha arribat prou a temps. I ara us parlem dels veïns de Gualba, al Vallès Oriental. Continuen anant a buscar aigua als dipòsits que ha repartit l'Ajuntament perquè la que surt per l'aixeta no és potable. I no ho és perquè té un excés d'àcid aloacètic, que a la llarga pot ser perjudicial per la salut. Anem doncs cap allà, cap a Gualba. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
I com ho estan vivint, aquest problema amb l'aigua aquí al poble?
Doncs ho porten com poden. D'entrada hem anat a buscar el regidor de serveis per saber què és el que està passant. Les analítiques donen alterat el nivell d'aquest àcid que comentaves i això fa que Salut recomani que aquesta aigua no s'utilitzi ni per cuinar ni per beure. Jordi Esmandia ens explica que estan prenent mesures per resoldre la situació.
Disposem de la possibilitat d'alternar la captació pròpia del municipi amb l'aigua de Ter Llobregat. Ara tenim més agilitat que fa un mes quan es va detectar aquest problema per fer el canvi. Comprovem cada dia quina aigua és de més qualitat per entrar a la planta. Fem entrar alternativament segons la qualitat de l'aigua. Estem fent una sèrie d'actuacions que ens permeten disminuir la quantitat d'àcids aloacètics.
Això mentre no es porten a terme unes obres perquè també apunta que l'estació de tractament de l'aigua ha quedat antiquada i cal una renovació completa. Fa més d'un mes que els veïns han d'anar a buscar aigua potable als dipòsits que s'han repartit per tot el municipi. També els hem anat a veure i a parlar amb ells.
Molt, perquè a casa no puc ni cuinar. La dutxa, la pell te queda resseca, jo avui m'he rentat el cap, no em queda bé, tampoc. Uns dies ho aguantes, però molts.
Paciència, com no és la primera vegada, qui té la culpa? Pues bueno, les instal·lacions, fa falta calés, dificulta, perquè clar, has de netejar la verdura, l'enciam, fer la pasta, tot això, i després la sensació d'estar abandonats.
Un desastre, una falta de previsió, falta d'informació, i anem amb unes cisternes que ja veus, sembla tercermundista.
També n'hem parlat amb el cap de l'oposició i exalcalde de Gualba, Marc Uriach, que ens demana i demana també a l'equip de govern que es posi en mans d'un expert per solucionar la situació a curt termini.
Doncs vaja, esperem que ho resolguin aviat aquí a Gualba, perquè déu-n'hi-do també quina temporada portem amb diversos pobles que han tingut problemes, com fa no gaire a Roses també va passar. Moltes gràcies, Marta, bon dia.
Bon dia.
Han començat els treballs per construir un aparcament gratuït a l'estació d'alta velocitat del Camp de Tarragona, amb capacitat per 100 vehicles. Té l'objectiu d'absorbir la gran quantitat de cotxes que cada dia aparquen de forma irregular als vorals de la carretera d'accés a aquesta estació. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest és un projecte molt, molt similar al que Adif va impulsar fa un any i que l'Ajuntament de la Secuita va aturar perquè l'administrador de les infraestructures ferroviàries no tenia els permisos corresponents. Què ha canviat, doncs, ara?
Doncs mira, el consens, fàcil de dir, però difícil d'aconseguir. Totes les parts, Adif, Generalitat, Diputació i Ajuntament, s'han assegut al voltant de la mateixa taula i han tancat un acord. L'any passat, l'alcalde de la Secuita, del Roca, va enfrontar-se a Adif perquè no tenia els permisos per fer les obres i perquè feia, atenció, més d'una dècada que les administracions públiques estaven posant pals a les rodes del projecte municipal de construir un aparcament low cost. Ara, l'acord signat ha permès tirar endavant, d'una banda, el nou aparcament i també les obres necessàries perquè el pàrquing municipal pugui ser una realitat d'aquí dos anys. Eudald Roca ha destacat que l'enrocament del consistori en aquest assumpte ha donat els seus resultats.
La pressió ha servit perquè totes les administracions, afortunadament, i després de tants anys, se puguin posar d'acord i treballar conjuntament, que al final és amb el benestar dels viatgers i amb la bona imatge de l'estació.
Ara, el projecte també té algunes ombres. Mira, la primera és la capacitat de l'aparcament. Roca diu que és molt possible que les 100 places es quedin curtes.
100 places, 110 places a l'hivern, pots funcionar, a l'estiu quedarà curt.
Cal tenir present que l'objectiu és que aquest aparcament el puguin utilitzar els passatgers que no fan servir el pàrquing de pagament i opten per aparcar els vorals de la carretera d'accés a l'estació de forma irregular i on, a més, els vehicles estan molt exposats a robatoris i altres actes vandàlics. Ara, dada molt important, eh? Aquesta carretera, on aparquen ara els vehicles de forma irregular, és de DIF, però aviat passarà a mans de la Generalitat i tot apunta que serà més difícil aparcar de forma irregular. Bé, li hem preguntat a la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, com ho veu tot plegat. Doncs mira, molts dubtes i incredulitat.
Bueno, ho veurem, i a la millor a veure què fan després, quins requisits posen per aparcar, perquè a la millor, saps, sol pots aparcar matrícula per dia impar. És que jo ja m'ho crec tot. Aquell pàrquing era molt necessari. Ara, és que no estem positius. Estem rebent cop rere cop. Aleshores, ens costa veure que tot anirà bé, però si tot va bé, serem els primers en celebrar-ho.
Doncs queda clar, que estan molt empipats, sobretot per com funciona el servei de Rodalies. Cal destacar que els passatgers del tren Avant a l'estació del Camp de Tarragona ha crescut molt precisament a causa del servei ineficient de Rodalies. El nou pàrquing gratuït entrarà en funcionament, si els càlculs no canvien, d'aquí a 2 mesos i estarà operatiu fins que l'Ajuntament de la Secuita pugui posar en marxa l'aparcament low cost per a 600 vehicles a finals del 2027.
Gràcies, Ricard. Doncs ADIF, que és l'ens gestor d'infraestructures ferroviàries, ha començat també els tràmits per cedir a l'Ajuntament de Reus la zona de vies en desús que hi ha a l'estació del centre de la ciutat. L'Ajuntament estudia què hi farà en aquest cas. Manel Sastre, a Reus, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè de quants metres quadrats parlem?
Sí, seran uns 40.000 metres quadrats que passaran a ser de titularitat municipal en uns 2 anys i que han de servir per integrar millor l'estació a la ciutat, fer-la més permeable en un pla urbanístic que, segons l'alcaldessa Sandra Guaita, es vol pactar amb tothom, però que encara no tenen clar com ha de ser.
El que volem fer és començar a treballar el projecte justament amb la ciutadania. Tenim clar nosaltres que volem una gran zona verda. De fet, ha sigut una de les apostes de l'equip de govern, però també d'altres grups de l'oposició, no tan sols de l'equip de govern. Fa molt de temps que s'està parlant d'una gran zona verda, però no tan sols. Hem de mirar també si cap en serveis, si cap com a equipament, si cap a habitatge. Ho hem d'acabar de definir.
Avui també s'han fet visites d'obres a l'estació de Vallissens, que compleix termini, segons s'han explicat, i estarà en funcionament l'any vinent.
I a l'acte hi ha assistit el president d'ADIF i ha valorat la situació de les infraestructures d'aquest ens a Catalunya?
Sí, és Pedro Marco, que no ha defugit els problemes que estan generant tantes obres i tants incidents a la infraestructura ferroviària de Catalunya. Marco demana disculpes de nou als usuaris, però creu que amb la bona sintonia institucional que hi ha ara mateix i el fruit de tanta inversió els últims anys acabarà notant-se en poc temps.
Esa concatenación de elementos, de muchas inversiones, material rodante al final de su vida útil, pues nos genera molestias. Molestias e ineficacias que pedimos disculpas a los ciudadanos. Pero yo estoy totalmente convencido que ese nivel de colaboración, cuando las infraestructuras que estamos haciendo terminen y además alcancen su grado de madurez, yo estoy de acuerdo que los ciudadanos de Cataluña en todo eso verán que realmente esto ha merecido la pena.
Això sí, ha recordat que encara queden 2 grans talls a la infraestructura ferroviària catalana pendents de fer, a més de l'actual que s'està fent a la R3. Són el tall dels túnels del Garraf, que en té permesos, i també el de la línia de l'Ebre, per poder acabar el corredor del Mediterrani. Això sí, ha dit que cap d'aquests talls coincidirà en el temps.
Catalunya al dia. I el passat miner de l'Alt Berguedà és l'escenari del primer còmic de la il·lustradora Emma Casadevall. L'Ignit, publicat per l'editorial Finestra, se centra en els canvis que hi ha hagut en aquest territori, la dura realitat dels que hi han viscut. Tot a través de 4 protagonistes, en Joan, la Gavi, el comte de Fígols i la mateixa muntanya, Valèria Obereda.
D'aquesta manera, Emma Casadevall dona veu a tothom, als miners.
Va viure en campaments de barraques autoconstruïdes a una alçada de 1.700 metres a davant de les boques de les mines. Hi havia un grup, sobretot d'homes sols, que pujaven a treballar a la mina i s'autoconstruïen barraques com si fossin de pastor i allà passaven grans temporades.
Els oligarques representats pel comte de Fígols.
És una persona i un símbol, diguem, i que són un dels principals empresaris de la zona. Tenen un rol de poder molt marcat i d'anar-se allunyant, no? Molt de contrast amb les persones que estaven més a la base.
I fins i tot a la muntanya.
Serveix per fer una mica de paraigües del context històric i també des d'un apropament sensible. La veu de les muntanyes és el testimoni més antic que coneix tot el pas de la humanitat, que coneix les sensibilitats, que coneix l'aspecte material de la vida humana i que ens acompanya com des d'aquesta saviesa.
La història se'ns presenta com un còmic documental a partir de la investigació doctoral de Laia Gallego Vila, amiga de l'autora que estudiava des de l'arqueologia contemporània l'impacte de la industrialització del carbó al Berguedà. Aquest treball va suposar per a Emma Casadevall la menció al talent novell del Premi Finestres de Còmic en Català 2024.
Esports.
I ara la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions aquí a Barcelona. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ens trobem davant d'un clàssic europeu de futbol, el Chelsea-Barça d'aquest vespre a Stamford Bridge. És el partit de la fase de Lliga de la Champions, però és decisiu per als Blaugrana.
Sí, i és que el Barça ha sumat 7 punts en 4 jornades i empata a punts amb el Chelsea a la classificació. Tots dos equips necessiten sumar per accedir a la zona de classificació directa sense passar per la repesca. A falta de 3 jornades perquè s'acabi aquesta fase Lliga de la Champions, els 3 punts d'avui a Londres tenen molt de valor per als blaugranes. Hansi Flick, l'entrenador del Barça, pot comptar amb Marcus Rashford, ja recuperat del procés gripal, i Frenkie de Jong, sancionat en l'últim partit de Lliga. Només Ter Stegen, Gavi i Pedri se'l perdran per lesió. Flick afronta així el partit.
Young team,
un equip jove, amb jugadors excepcionals, però nosaltres ha de ser un bon partit. Això és Champions League, que no és una lliga fàcil, ni molt menys. Però tenim la confiança i creiem en les nostres forces i lluitarem demà. Sempre ho fem.
Sobre el retorn de Rafinha, el tècnic del Barça manté que el davanter brasiler ha de recuperar protagonisme molt progressivament per evitar recaigudes. Els londinencs tindran la baixa de Cole Palmer lesionat. A Barça estarà ben acompanyat a Stamford Bridge perquè més de 1.700 aficionats blaugrana entre socis i penyistes seran avui al camp londinenc. El Chelsea-Barça comença a les 9 del vespre i el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio.
Encara parlant de la Champions de futbol, el Madrid afronta el partit de demà al camp de l'Olympiacos amb dues baixes d'última hora.
Són el porter belga Thibaut Courtois, que té un procés víric gastrointestinal, i el central Dean Huijsen, que té una sobrecàrrega a la cama esquerra i es dubta també per jugar diumenge en Lliga contra el Girona. Per a demà a Atenes contra l'Olympiacos, Xavi Alonso, el tècnic blanc, té fins a 7 baixes. A més de Courtois i Huijsen, també estan lesionats Carvajal, Rüdiger, Alaba, Militao i Mastantuono. Torna Tchouaméni. Avui hi ha altres partits interessants a la Lliga de Campions, tots a les 9 del vespre. Manchester City de Guardiola rep el Bayer Leverkusen, Slavia Praga Athletic Club i Borussia Dortmund Villarreal.
L'Espanyol es referma en posicions europees a la classificació de la Lliga després de superar ahir en Lliga el Sevilla 2-1.
Van ser dos grans gols de Pere Milla i Roberto i una actuació estel·lar del porter Dimitrovic. L'equip de Manolo González no va firmar el millor partit de la temporada, però va saber patir. Sentim González parlant de porter.
Al final, quan una persona és bona gent, treballa molt, es deixa la pell, cada dia vol millorar, tingui l'edat que tingui, al final això es veu reflectit al camp. A partir d'aquí, el rendiment que està donant el Marco, traient que algun dia pugui fallar com fallo jo i fallen tots, crec que està sent molt bo. Me n'alegro molt per ell, molt, i també per l'equip, perquè al final, com porter, al final doni punts, també és important, i el Marco cada dia, pues, això li ajudarà a estar més tranquil també, a pujar el rendiment, i tot el que veieu al camp és el que fa ell el dia a dia treballant com un animal.
L'Espanyol és ara 6è en la classificació de la Lliga amb 21 punts, els mateixos que el Betis, que és 5è. I just aquest migdia l'Espanyol ha celebrat Junta General d'Accionistes a l'RCD Stadium. Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia. Ha estat una junta important, la de l'Espanyol, que ha servit per aprovar els números de la temporada passada i presentar el pressupost per la 25-26, i sobretot per crear el nou Consell de Direcció. Entren com a nous consellers Alan Pace, que en serà el president, Stuart Hunt i Antonio Dávila. Es mantenen Mau Yebu i Rafa Marañón. El club tanca el curs anterior amb un benefici de 2,2 milions d'euros, després de 4 anys seguits de pèrdues. I afronta aquesta propera temporada amb la previsió d'ingressar gairebé 80 milions d'euros. En l'aspecte esportiu, el nou conseller Antonio Dávila s'ha mostrat optimista i obert a poder incorporar algun reforç en el proper mercat d'hivern.
I acabem, Montse, parlant d'handbol i futbol sala.
Cita important per al Freking Granollers d'handbol, que ha de guanyar avui a Dinamarca per mantenir les opcions de classificació per a la ronda principal de la Lliga Europa. Visiten la pista del líder Loros, que ha guanyat els 4 partits disputats. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans.
Penso que la gent es buidarà en tots els aspectes del partit, i tant de bo sigui un partit igualat fins al final i ens el puguem endur. Sabem, ja et dic, que és molt, molt complicat, però penso que l'equip ha de treure aquesta ràbia que porta dins.
A partir de 3:15 i per Esport 3 i en futbol sala, 16ens de final de la Copa del Rei, el Sala 5 Martorell de segona divisió rep el Pozo de Múrcia, líder de primera.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Els vespres d'Arnadí dedica avui una vetllada a Antonio Vivaldi, un repertori amb òperes i música orquestral del compositor venecià, per exemple, aquesta Olimpiada. Sota la batuta de Dani Espasa, també el clavicèmbal, el conjunt orquestral actuarà a l'auditori amb la mezzosoprano italiana Anna Bonita Tibus, especialista en repertori barroc. Els vespres d'Arnadí i Anna Bonita Tibus, avui a les 7 del vespre, a l'Auditori a Barcelona, serà un concert especial, perquè el públic no serà platea ni a l'amfiteatre, sinó que compartirà l'escenari amb els músics. Nosaltres volem tornar a compartir una estona de ràdio amb vosaltres demà a la 1 del migdia. Gràcies per ser-hi i que acabeu de passar un bon dimarts.